Bon dia, l'encreuament de la Nacional 260 cap al polígon del Pla de Baix d'Olot, un dels punts negres de la comarca, segons la unitat de trànsit.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Tenim aquí aquest trencant, que aquest és un punt que ens preocupa una miqueta perquè últimament hi ha molts accidents i s'ha de mirar de rebaixar la quantitat d'accidents. Tenim un stop que trenques cap aquí la benzinera de la Petrocat, però no sabem el per què, la gent no el respecta. Llavors tenim topades amb vehicles que venen des de l'Hostal dels Sols.
És el cap de l'àrea de trànsit de la comarca de la Garrotxa, Albert Domenche, en declaracions en una entrevista exclusiva als micròfons a Ràdio Olot i Olot Televisió. Segons el mateix Albert Domenche, molts conductors no respecten l'estop, com ara escoltàvem, i és quan es produeixen topades amb els vehicles que venen de l'Hostal del Sol. Una situació que s'ha repetit diverses vegades aquests darrers mesos. Abans, però, repassem la resta d'actualitat, com sempre, en titulars d'aquest dimecres 14 de febrer del 2024.
El dia en 4 minuts.
Precisament amb mobilitat, el Departament del Territori assegura que aquest 2024 també farà actuacions de millora a la J531, la carretera que va de les Planes d'Hostoles a Sant Aniol de Finestres. El director dels serveis territorials, Sergi Albric, ho ha confirmat als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. Els pagesos tanquen dos dies de mobilitzacions, però avancen que continuaran reivindicant les millores del sector. Durant dos dies han tallat el pas de camions al pas fronterer del Coll d'Ares, al Ripollès. Mieres continua batent rècords de temperatura. Aquest poble garrotxí es caracteritza per tenir un microclima que el diferencia de la resta de municipis de la comarca. A l'estiu ja van assolir una temperatura màxima de 43 graus i mig. A les preses, l'Ajuntament aprova un pressupost de gairebé 3 milions d'euros per aquest any. Una part important d'aquests diners s'invertiran en eficiència energètica i també en la millora i manteniment dels equipaments municipals. En turisme neix Visites amb Valors, 12 experiències ecoturístiques a la Garrotxa. Es farà una activitat diferent cada mes de l'any. Entre les propostes hi ha passejades per espais naturals, tallers i fins i tot classes d'astronomia. Precisament el Consell Comarcal vol dotar d'eines a les famílies per tal de millorar el benestar i la convivència amb els joves. Des de Garrotxa Jove s'imparteixen una sèrie de sessions per tal que les famílies entenguin i atenguin les emocions en l'adolescència. En esports, el Club Tenis Taula Olot participarà a la Copa del Rei per primera vegada a la seva història. Abans, però, els olotins es desplacen aquest divendres fins a la pista del Borges amb tota l'artilleria disponible, Xmudenko, Stoyanov i Arnau Pons. I també parlarem del besualenc Joan Cairó, que avança que tornarà al Dakar Clàssic abans de 4 anys. El garrotxí es troba en bon estat de salut després de patir una fissura a una vèrtebra i veure's obligat a abandonar a la sisena etapa fa més d'un mes.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Els pagesos segueixen en peu de guerra. Obrim el focus. Els pagesos mantenen el tall de l'AP7 i la Nacional 2 i aixequen, però, el bloqueig al port de Tarragona. A Lleida han decidit que aquest dimecres no es mobilitzaran mentre es comença a reprendre el trànsit de camions i retinguts a la frontera amb França. El preu dels pisos nous a Girona creix fins un 14% durant el 2023 i s'enfila per sobre dels 363.000 euros. La construcció agafa embranzida arreu de la demarcació i els habitatges iniciats augmenten un 36%. Comissions Obreres critiquen l'endarreriment en el pagament d'hores extra a Mossos i Interior. Recorda que es va avisar del retard. La conselleria està actualitzant les nòmines amb les millores aprovades i preveu tenir-ho enllestit el mes de març. Només un de cada quatre alumnes de secundària que està en risc de pobresa rep una beca. Són dades de la Fundació Bofill, que proposa un nou model d'ajuts que incentivin la continuïtat en els estudis i també en redueixin l'abandonament. A la pàgina internacional, Riba denuncia l'ús partidista del Comitè de Peticions de l'Eurocambra arran del debat sobre l'informació l'informe de la immersió. L'eurodiputada d'Esquerra apunta a una vulneració de drets pel poc marge que han tingut els grups per estudiar el text. I Grècia a un pas de legalitzar el matrimoni homosexual. El Parlament grec debatrà aquest dimecres i dijous una llei que compta amb l'oposició de l'Església ortodoxa i divideix també el partit de l'equip de govern.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el dia es presenta estable, assolellat i plenament primaveral. Temperatura una mica més alta. Arribarem al màxim d'aquesta setmana, màximes de 20, 22 o 23 graus. Ahir, per exemple, a Mieres arribàvem a 20 graus de màxima, molt alta. 19 a Girona, 18 en el cas d'Olot, o a Vic, una màxima de 17 graus. A Camprodon, al voltant dels 15 graus de temperatura màxima. Bé, ja diem que la nit serà una mica freda, una mica fresca, però poques glaçades, mínimes a l'interior, en general entre els 2 i els 5 graus, i a la costa properes als 7 o 8 graus ben bé. Però de dia es dispara la temperatura, amb sol, a la tarda 4 núvols, i poca cosa més. Un dia totalment plàcid i agradable. Demà mig ennuvolat, però vaja, farà sol bona part del dia, amb clarianes. La temperatura de nit puja una mica més, la matinada poc freda, poques glaçades, i de dia pot recular la temperatura 2 o 3 graus. Divendres ens passa una petita pertorbació, sembla que passaria més al sud, cap a l'Ebre, potser a la costa de Barcelona, per tant pot estar ennuvolat o mig ennuvolat al matí, migdia. La veritat és que la pujada de pluja és baixa, potser cap a la costa sud, cap a la selva caigui alguna gota, però en principi no hem de preveure precipitacions importants. I al cap de setmana torna el sol i torna a baixar una mica la temperatura. Almenys ja no farà la calor d'aquests dies, màximes de 15-20 graus, però ja no passaríem d'aquests 20 graus perquè avui serà notícia aquesta temperatura realment elevada.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres, 14 de febrer de 2024, a l'antena de Ràdio Olot. I avui, aquest dimecres, comencem parlant de mobilitat, perquè l'encreuament de la Nacional 260 cap al polígon del Pla de Baix d'Olot és un dels punts negres de la xarxa viària de la Garrotxa, segons la unitat de trànsit de la comarca. Segons el seu cap, Albert Domenche, en una entrevista exclusiva a Ràdio Olot i Olot Televisió, molts conductors no respecten la senyal stop, i és que quan es produeixen topades amb els vehicles que venen de l'Hostal del Sol. Una situació que s'ha repetit diverses vegades aquests darrers mesos. Ha parlat amb el cap de l'àrea de trànsit de la comarca de la Garrotxa, el nostre company Pere Ubach.
L'entrada a Olot per l'N260 és un dels punts calents que han detectat els Mossos d'Esquadra a la Garrotxa. El cap de la unitat de trànsit de la Garrotxa i el Ripollès, Albert Domenche, fa referència al senyal d'estop que hi ha abans d'accedir a la rotonda de la Petrocat.
Tenim aquí aquest trencant, que aquest és un punt que ens preocupa una miqueta perquè últimament hi ha molts accidents i s'ha de mirar de rebaixar la quantitat d'accidents. Tenim un stop que trenques cap aquí la benzinera de la Petrocat, però no sabem el per què, la gent no el respecta. Llavors tenim topades amb vehicles que venen des de l'Hostal del Sol, sentit cap a la Simón.
Pel que fa a altres punts negres de la Garrotxa, Domenche assegura que l'any passat es van fer actuacions importants a la carretera C63, la carretera que va direcció a les Planes d'Hostoles.
Tenia un índex de sinistralitat alt, però aquesta pressió que vam fer per part de patrullatges intensos i controls intensos de la C63 ens ha fet baixar molt l'accidentalitat d'aquesta carretera. Després també tenim la C66, que és la que va cap a Besalú, però bueno, és una carretera que de moment l'anem controlant bé amb el petit tram que tenim nosaltres, que és des de Besalú fins a la sortida de Besalú. Hi ha molt volum de trànsit que va cap a Banyoles. Tenim l'autovia 26, que també l'autovia 26 és una carretera que la tenim molt segura també.
També creu que a causa de la sequera i les altes temperatures que hi ha hagut aquest hivern a la Garrotxa s'han viscut menys episodis de gelades a les carreteres, però això també fa que augmenti el perill de patir un accident amb un animal cinegètic.
Sí que és veritat que tant com motos com cotxes i tal, les carreteres no hi ha les mateixes gelades que hi havia abans. Llavors sí que es nota una petita baixada de sinistralitat. En compensació, aquesta baixada de sinistralitat pel bon temps que tenim es veu afectada pels animals cinegètics, que són els porcs senglars i són aquest tipus de... que sí que en tenim un augment considerable d'accidentalitat pels animals aquests.
A més, des de la unitat de trànsit dels Mossos d'Esquadra reconeixen que estan pendents de com evoluciona la variant d'Olot.
En la mateixa línia de la mobilitat, el Departament de Territori assegura que aquest 2024 també farà actuacions de millora a la G531, la carretera que va de les Planes d'Hostoles a Sant Aniol de Finestres. El director dels serveis territorials, Sergi Albric, diu que el departament té pendent fer noves trobades amb els alcaldes de la zona i estudiar possibles actuacions de major envergadura. Fa uns dies, en aquest mateix mitjà, els alcaldes, tant de les Planes com de Sant Aniol de Finestres, reclamaven amb urgència actuacions de millora. Gerard Puigdemont.
Responsables del Departament de Territori asseguren que les millores a la G531, la via que uneix les Planes d'Hostoles i Sant Aniol de Finestres, en la seva part garrotxina, continuaran aquest 2024, concretament pel que fa a actuacions de millora al ferm i també estructurals. En parla Sergi Albric, director dels serveis territorials del Departament de Territori a Girona.
Tangibles en el que s'ha fet, ja dic, sempre aquestes accions de millora d'infraestructures, està pendent que se'n facin també aquest 2024, tant de FEM com d'estructura, o sigui, les podríem acabar definint com unes millores de manteniment, que també és important perquè no són inversions que també de vegades, encara que siguin per pocs metres de carretera, diguem-ne, que es puguin acabar arranjant, doncs s'estan fent de forma continuada, però també, diguem-ne, també formen part d'aquesta gestió, doncs, del Departament de Territori a l'hora de mantenir les carreteres, doncs, en les màximes condicions possibles, que i després hem de veure doncs, com aquests projectes doncs, que s'havien fet i que en algun moment s'han redactat, evidentment, doncs, en tot cas, com se'ls dona curs.
Fa uns dies, els alcaldes dels dos municipis garrotxins reclamaven millores urgents per tal de millorar la seguretat de la via i de garantir un millor pas pels camions de gran tonatge que van a la fàbrica embotelladora o les indústries de Sant Esteve de Llémena. Des de la comarca es demana l'execució d'un projecte d'ampliació de la via i de millora d'algunes corbes i ponts que la mateixa Generalitat tenia previst fa uns anys. Fins al moment, el Departament de Territori ha anat fent actuacions de millora a la via, principalment asfaltatge del ferm i en ampliació de vorals. Sergi Albric diu que des del Departament de Territori es té pendent fer noves reunions amb els alcaldes de la zona i asseguren ser conscients del problema.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes, parlem dels pagesos que han tancat dos dies de mobilitzacions però avancen que continuaran reivindicant les millores del sector. Durant dos dies han tallat el pas de camions al pas fronterer de Coll d'Ares, al Ripollès, i han firmat un manifest amb els seus homòlegs francesos per demostrar a Europa que estan units. Els companys precisament de Televisió del Ripollès han copsat de primera mà el malestar del sector. Guy de Sanguirotti.
La setmana passada el sector de la pagesia ripollesa es va mobilitzar anant a tallar la C-17 a Osona. Aquesta setmana, en canvi, s'ha decidit actuar al punt fronterer de Coll d'Ares. Al Coll d'Ares s'hi percebia el malestar del sector, que considera que és l'ase de tots els cops en molts àmbits diferents. En parla Joan Moret, pagès, i Enric Cabana, ramader de Ripoll.
Ja n'hi ha prou de que siguem els dolents de la pel·lícula quan realment som els bons de la pel·lícula. Ja n'hi ha prou de dir que les vaques contaminen i de tonteries de que som nosaltres els culpables del canvi climàtic. Ja n'hi ha prou de fotre merda sota, merda gratis, a més, perquè no et pots anar por ahí dient que per fer un quilo de carn necessites 1.000 o 10.000 litros d'aigua. Ja n'hi ha prou de fotre'ns tota la merda a sobre.
Fins que no reaccioni no pararem. Pensa que hi ha molts pagaments que es podrien haver efectuat. Estem en sequera, necessitem calés per comprar menjar, i primer tot no en trobem, el que trobem és molt car. I necessitem aquests diners per gestionar les nostres explotacions. I l'altra cosa és tot el que hi haguin de recursos ficats en un calaix. Crec que hi ha prou persones a dins d'un despatx treballant i cobrant, que es posin a treballar traient aquestes resolucions i comencin a pagar el que deuen de fa molts anys.
La idea dels pagesos és mantenir el tall, ja que consideren que el Coll d'Ares és estratègic per al pas de mercaderies, en coordinació amb la resta de talls que hi ha a l'Empordà. Remarquen que no volen fer la vida difícil a la gent i que deixaran passar turismes i ciclistes amb talls intermitents, però que no permetran la circulació de camions.
Impedir que les mercaderies arribin cap a Catalunya i de Catalunya que surtin cap a fora i fer un crit d'atenció a Europa, no? I ens veiem amb forces per aguantar que calgui, tenim permís fins demà a les 12 de la nit i això no s'acaba aquí, això tot comença i tenim molta força.
A migdia s'ha fet la lectura d'un manifest juntament amb els pagesos de la Catalunya Nord. Les reivindicacions dirigides a institucions des de la Generalitat fins a la Unió Europea reclamen reduir burocràcia, revertir l'agenda 2030, bonificacions del gasoil o la creació d'una llei de protecció a la pagesia. En definitiva, més recursos per a la pagesia, que se sent castigada i menys tinguda per l'administració, que destina fons a altres coses que des del sector primari es veuen menys prioritàries.
Tornem a la Garrotxa, en concret a Mieres, que continua batent rècords de temperatura. Aquest poble garrotxí es caracteritza per tenir un microclima que el diferencia de la resta de municipis de la comarca. A l'estiu ja van assolir una temperatura màxima de 43 graus i mig i les dues darreres setmanes han assolit temperatures de fins a 27 graus. En Xavier Gallofré és l'observador meteorològic del poble i diu que aquest microclima, amb una forta amplitud tèrmica, es produeix per l'orografia de Mieres.
Mieres va assolir aquest estiu una temperatura màxima de les més altes de Catalunya de 43 graus i mig. Aquest poble de la comarca es caracteritza per tenir un microclima que el diferencia de la resta, que es caracteritza per assolir temperatures màximes i baixes molt altes, independentment de l'estació de l'any. En parla Xavi Gallofré, observador meteorològic de Mieres.
Penso jo que és per les condicions orogràfiques. Mieres és un pla que està en una vall tancada per tot arreu, i llavors aquí el que succeeix és que quan fa calor... La calor queda enclotada en aquí i fa que la temperatura es vagi mantinguent i pugi. Igual que el fred, l'hivern, vull dir, passa exactament amb el fred. Definir-te què és un microclima, podríem dir que és un lloc on es donen una sèrie de condicions especials i que només es donen en aquell lloc. De fet, a Catalunya n'hi ha molts de microclimes, hi ha molts de llocs que els hi succeeix el mateix.
Mieres es troba a uns 300 metres d'altitud i està envoltada per la Serra de Finestres per un cantó i per la Serra del Torn i Folgons per l'altre. El poble queda, de fet, ben bé al mig d'aquesta vall. A Mieres registren amplituds tèrmiques de gairebé 30 graus en un mateix dia, 30 graus de diferència entre el matí i la tarda. Pots despertar-te amb una gelada i superar els 25 graus de dia. De fet, en les últimes dues setmanes han assolit temperatures de 26 i 27 graus en ple gener i febrer. En Xevi cada dia recull i envia les dades a la xarxa d'observadors meteorològics del Servei Meteorològic de Catalunya i també a l'Agència Estatal de Meteorologia. A ell, però, li preocupa el futur i saber si aquesta sèrie de dades que ell porta comptabilitzant des de fa ben bé 15 anys continuarà quan ell deixi de fer-ho.
Qui vindrà darrere meu que segueixi la sèrie de mires, no, per dir-ho d'alguna manera, perquè l'important en meteorologia són les sèries, els històrics llargs, no? Tenir molts anys amb dades, no? Per poder treure'n conclusions, evidentment, no nosaltres, sinó allà on nosaltres cedim les dades. Clar, si tu tens un històric, no és el mateix tenir un històric de 10 anys que tenir un històric de 40 anys. Evidentment, se'n treu molt més profit d'un històric de 40 anys.
En Xevi és un enamorat de la meteorologia, va descobrir que món gràcies a un altre observador de la comarca, en Jordi Zapata. A casa seva hi té de tot, fins i tot un heliògraf per mesurar la intensitat i les hores de sol al dia. L'aparell que des de fa mesos té poca feina, però, és el pluviòmetre. L'any passat, a Mieres, només hi van caure 538 litres, un 40% menys del que de mitjana seria normal, que està entre 850 i 900 litres anuals. En Xevi diu que ja fa un parell d'anys que, malauradament, no para de batre rècords a la seva estació, tant per la falta de pluja com per les altes temperatures.
En matèria política i en concret de pressupostos, l'Ajuntament de les Preses ha aprovat un pressupost de gairebé 3 milions d'euros per aquest 2024. Una part important d'aquests diners s'invertiran en eficiència energètica i en la millora i manteniment dels equipaments municipals. A més, des del consistori volen consolidar la PEU com un referent, Aniol Puigvert.
Les Preses ja ha aprovat uns pressupostos que, segons l'alcalde Albert Danés, són molt continuistes respecte a altres anys. D'aquests 2.782.000 euros, volen destinar-ne una part important en sostenibilitat i la instal·lació de plaques solars i, sobretot, també en reformar i millorar alguns equipaments municipals que es deterioren cada vegada més. També ha començat la primera fase de la reforma de l'antic Ajuntament, que es destinarà a habitatges per a joves. Danés explica alguna cosa més de les inversions per aquest 2024.
Les millores a la piscina municipal, millorar els parcs, millorar les zones també de contenidors, que també volem intentar-los doncs, que quedin al màxim d'integrades amb molts tancaments que ja hem començat a fer i sobretot també doncs, a nivell forestal, doncs, mantenir doncs, els camins, totes les zones del Cor, del Parc de Pedra Tosca, de la zona de l'àrea recreativa de Xanax, doncs, en bon estat doncs, perquè la gent doncs, pugui disfrutar de la muntanya i que pugui doncs, venir al municipi, disfrutar i que ves que vingui cap al poble, doni vida als comerços, la restauració i això també són coses importants.
A part, un dels objectius per aquest any és augmentar l'afluència de gent al poble per tal d'afavorir els comerços de la zona. Segons Danés, una de les eines per a poder-ho dur a terme és el rumbús.
Sí que és una de les coses que hem de potenciar. Ara estem en un procés inicial, sí que nosaltres tenim expectatives i il·lusió de que la gent doncs, que vingui, que faci servir aquesta àrea de recepció de visitants, doncs, pugui donar aquesta vida als nostres comerços i als nostres restaurants i bars del municipi. Crec que estem en un procés inicial, crec que està funcionant molt bé, hem encaixat molt bé, la gent ha encaixat molt bé doncs, aquest sistema de mobilitat dels rumbus i estem esperançats de que realment doni un benefici important als comerços i restaurants del nostre municipi.
Un dels trets diferencials de les preses respecte a altres municipis és l'elevat nombre d'empreses que hi ha. Per això, des de fa un temps es va impulsar la primera àrea de promoció econòmica urbana de Catalunya amb l'objectiu de millorar el polígon en aspectes com el comercial, accessibilitat i turisme, entre d'altres. Des de l'Ajuntament de les Preses volen consolidar-lo com un referent a nivell provincial i és per això que ja volen començar a parlar de quotes, funcionament i possibles inversions i millores amb els empresaris.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Neix Visites amb Valors, 12 experiències ecoturístiques a la Garrotxa. Es farà una activitat diferent cada mes de l'any. Entre les propostes hi ha passejades per espais naturals, tallers i fins i tot classes d'astronomia. Les activitats tenen un preu de 10 euros per persona i estan pensades per grups reduïts. La propera activitat de Visites amb Valors serà aquest proper dissabte, 17 de febrer.
Ràdio Lot, ara i sempre, som informació.
12 experiències durant 12 mesos, o el que és el mateix, una experiència cada mes. És la nova iniciativa impulsada en el marc de l'estratègia de la Carta Europea de Turisme Sostenible a la Garrotxa. Són diferents activitats pensades per un públic general, per grups reduïts i que tenen un preu total de 10 euros. Des de vols en globus fins a experiències d'astronomia, tot el que inclou la guia anomenada Visites amb Valors. Des dels òrgans de turisme de la comarca creuen que és la manera ideal per aproximar el visitant al patrimoni natural de la comarca i ser proper per donar a conèixer l'entorn a aquells que encara no el coneguin. La consellera comarcal de Turisme és Gemma Canalies.
Fomentem molt a que les persones de la Garrotxa que gaudeixin d'aquestes visites, que coneguin bé el seu territori i llavors també diem que és com una experiència única que sobretot permetrà conèixer, observar, recórrer, interpretar i aprendre sobre la natura, la cultura i la població local.
Totes les activitats de Visites amb Valors es faran en espais del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i també de l'Espai Protegit de l'Alta Garrotxa. Les diferents visites aniran a càrrec de divulgadors, seguint la línia de l'eix d'aquest nou projecte ecoturístic a la Garrotxa, la Carta Europea de Turisme Sostenible.
Estem parlant d'activitats com són tallers, descobriments de valls, banys de bosc, algunes rutes per la Fageda, una nit de lluna, tallers de plats volcànics, arquitectura, conèixer l'arquitectura de Pedra Tosca, conèixer l'astronomia d'aquí, del que la comarca.
La propera activitat de Visites amb Valors serà aquest proper dissabte, 17 de febrer, als paratges de la Moixina. Serà a partir de les 10 del matí, tindrà una durada total de 3 hores i estarà marcada en el Dia Mundial de la Resiliència del Turisme. Per més informació i inscripcions es poden consultar a ca.turismegarrotxa.com/visitesambvalors. I abans dels esports parlem de dotar d'eines a les famílies per tal de millorar el seu benestar i la convivència amb els joves. Des de Garrotxa Jove s'imparteixen una sèrie de sessions per tal que les famílies entenguin i alhora atenguin les emocions en l'adolescència. Segons el psicòleg juvenil que imparteix les sessions, Isaac Lloberes, aquests espais només són possibles gràcies a la visibilitat que ha guanyat el camp de la salut mental en els últims anys.
Ser adolescent i sentir-se comprès a vegades pot semblar impossible, tanmateix com ser pare d'un adolescent ni sentir-se satisfet de com s'estan fent les coses. Des de Garrotxa Jove treballen per ajudar els pares, mares i tutors a acompanyar els joves en els moments de malestar emocional. Mentaliqué és el nom del cicle de xerrades que imparteixen, on es donen directius claus per entendre i atendre les emocions en l'adolescència. Les sessions van a càrrec del psicòleg juvenil Isaac Lloberes.
Anem a situar què significa la salut mental, anem a veure quins canvis evolutius desenvoluparan en aquests pròxims anys de la seva vida. Aquests canvis, alguns són positius, doncs les persones quan són adolescents es senten més gregàries, hi ha una experimentació creativa més elevada, però també hi ha algunes contrapartides, com que aquesta intensitat emocional pot ser molt més alta, com que tinguin ganes de trencar amb els límits preestablerts.
Segons Lloberes, la salut mental depèn de molts factors, més enllà dels clínics.
La salut mental no només és, i sovint caiem en, jo també caic en aquesta paradoxa, en parlar sobre un cervell, però parlem sobre un estat de benestar que no té que ser només individual, sinó que també comporta un estat de benestar social.
Ara bé, entrant en matèria, quines són les necessitats dels joves actuals? Lloberes assegura que en una societat canviant és molt difícil predir el futur, però diu que ara per ara temes com la inflació, la baixa demanda d'activitats formatives, l'atur estructural o el canvi climàtic són factors que se sumen a aquesta incertesa i interrompen el benestar emocional dels joves.
Podríem parlar de problemàtiques ansioses, sintomatologies depressives, trastorns o alteracions de conducta alimentària. Totes aquestes han ressonat en els caps d'aquestes famílies i han dit, escolta, els meus fills, les meves filles transitaran aquesta etapa evolutiva, anem a veure com ho podem fer per aportar amb les màximes garanties i com a mínim garantir que puguin desenvolupar-se amb això, desenvolupant el potencial de totes les seves capacitats.
Mentaliqué és la segona edició d'un cicle de xerrades que imparteix el Consell Comarcal de la Garrotxa. En total es faran 14 sessions per les quals ja hi ha més de 300 persones inscrites en els diferents pobles de la comarca. Tota la informació necessària es pot consultar al portal web de Garrotxa Jove.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dimecres parlant d'un fet històric per l'esport garrotxí, en concret per al tenis taula de casa nostra, perquè hem conegut que el Club Tenis Taula Olot participarà a la Copa del Rei de Tenis Taula per primera vegada a la seva història. Abans, però, els olotins es desplacen aquest divendres fins a la pista del Borges, amb tota l'artilleria disponible, amb l'ucraïnès Smudenko, Stoyanov i el nacional Arnau Pons, que formaran la tripleta encarregada de guanyar el Borges en un nou derbi català de tenis taula. Guillem Guardiola.
La Copa del Rei és el cap de setmana del 25, 26 i 27 de febrer i per primera vegada a la història el Club Tenis Taula Olot també ens congratula de dir que hi participarem per primera vegada a la història.
Per primera vegada a la història, tal com reconeix el seu vicepresident, el Club Tenis Taula Olot participarà a la Copa del Rei. El cert és que abans d'aquesta gran fita estatal, els olotins es desplacen fins a les Borges Blanques aquest divendres per jugar, curiosament, contra el vigent campió de la Copa del Rei. L'Olot va tombar el Borges a la primera volta, però no són els mateixos. Els lleidatans s'han reforçat.
Pensaven que era un equip dels que havia d'estar dalt de tot i, per tant, doncs no, diguem-ho així, que no era un rival nostre directament, no? Però bueno, ara, en aquests moments, estem forts, estem fent les coses bé, els tenim per sota, ells estan apretant molt, han recuperat el Joan Massip, que es va lesionar als començaments de temporada, han fitxat per la segona volta el Víctor Brot, que és un jugador que va estar amb ells tot l'any passat.
Conscients que es tracta d'un maig marcat en vermell al calendari, el Club Tenis Taula Olot es desplaça fins a la pista del Borges amb totes les seves armes. Un Arnau Pons valent i segur jugarà al costat de Yaroslav Smudenko, que ja ha encaixat dues derrotes, i d'un Niagol Stoyanov amb un 75% de victòries. Les perspectives són molt bones i més sabent que, en bona part, l'Olot hi arriba amb els deures fets.
Totalment el tenim per sota, nosaltres estem en una sisena posició que ens fa molt de goig veure-ho i que volem intentar doncs, bueno, anar sumant per anar-nos sobretot distanciant, separant de les dues darreres posicions. Ara els tenim a 4 punts i hem d'intentar doncs, aquesta puntuació, intentar anar-la augmentant, no? I anar estant cada cop més tranquils.
El Club Tenis Taula Olot visita la pista del Borges aquest divendres a les 6 de la tarda.
I de tenis taula passem a parlar del Dakar Clàssic, on el besoluenc Joan Cairó ja avança que hi vol tornar abans de 4 anys. El garrotxí es troba en bon estat de salut després de patir una fissura a una vèrtebra i veure's obligat a abandonar a la 6a etapa fa més d'un mes de l'edició d'enguany del Dakar Clàssic. Cairó assegura que el seu Lada Niva hauria acabat en una molt bona posició si no hagués estat per l'accident.
El garrotxí Joan Cairó corria amb el seu pilot, en Marcel Quirós, la primera part de l'etapa marató del Dakar Clàssic. Un tram sense assistència ni cap mena d'ajuda al mig del desert d'Aràbia Saudita. Ja endinsats uns 80 quilòmetres dins del desert, el Lada Niva amb què viatjaven va saltar 2 metres al que es coneix com una duna tallada. L'impacte va provocar-li al copilot una fissura en una vèrtebra, per sort, sense cap ressentiment medular ni nerviós. Més de 30 dies després, el besaluenc es troba en bon estat de salut i, sense cap por, avança que pensa tornar al lloc dels seus somnis.
Haver viscut això amb un cotxe tan especial com també és un Lada, cotxe que jo també tinc personalment, doncs va ser tot un somni, va ser magnífic i ja avanço que hi tornaré. Jo espero en un futur pròxim, no gaire llunyà, amb un termini màxim de 4 anys, poder tornar al Dakar Clàssic de copilot i poder acabar el Dakar.
El Dakar Clàssic ha agrupat aquest gener una 80ena de cotxes antics, pilotats i copilotats per purs aficionats al motor. El garrotxí Joan Cairó celebra que s'hagi aconseguit crear un vincle molt especial entre tots els participants, tot i que també subratlla la gran competitivitat que hi ha viscut. El seu Lada Niva havia acabat la 5a etapa en un meritori 23è lloc de la classificació general del Dakar Clàssic. Cairó ho té clar i assegura que si no haguessin patit l'accident, haurien acabat en una molt bona posició.
Sí, 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 o sigui, va, el primer dia sí que vam tenir una punxada, mai millor dit, però després sí que, ostres, després mica en mica anàvem remuntant i, ostres, no, just abans de l'etapa aquesta que vam tenir l'accident, ja estàvem anant a la 25a posició, si no recordo malament, i vaja, tot pintava doncs, que podríem fer una molt bona posició si haguéssim pogut aguantar fins al final, si no haguéssim tingut l'accident.
El besaluenc Joan Cairó també ha volgut posar sobre la taula la gran tasca, competència i professionalitat dels equips medicalitzats de la prova. El garrotxí ja ha complert el seu primer somni, participar al Dakar. El segon, acabar-lo, encara el té pendent.
Doncs amb l'experiència del besaluenc Joan Cairó al Dakar Clàssic tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 14 de febrer del 2024. Més informació, com sempre, a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3 amb els butlletins informatius horaris habituals d'aquesta casa. I com sempre, ja ho saben, a través de les xarxes socials i el portal web de notícies garrotxadigital.cat per no perdre's cap detall de l'actualitat de casa nostra. Gràcies un dia més per la seva confiança i seguim connectats a l'antena de Ràdio Olot. Adéu-siau!
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.